I està aquí la sintonia i anem a saludar-los ràpidament a tots. Toni Riolobos, que el tenim propet a la part d'aquí de dalt.
D'esquena.
Doncs bon migdia, Toni.
Bon dia, bona hora, senyors i senyores i oïdors.
Però no et sentim, o sigui, no sé on està enxufat.
Bé, sí.
No sé quin micro t'ha enxufat, perquè no et sento.
Això ha sigut...
Ja està.
Sí.
Ja està.
Això ha sigut algú que no m'ha volgut.
Algú que no
bé i m'ha fet un intent de sabotatge.
Jo diria que algun contertulià i company de dins d'allò t'ha intentat sabotejar.
Efectivament, Juli, tu saps molt.
Què te volia dir?
Tu saps molt
per, i no miro a ningú.
Per vell i per professional saps
sobretot
molt.
Sobretot per vell.
Bueno, hola a tots i a totes i als fans i a les fanes.
Gràcies, Toni, per vindre. Albert Gavaldà, bona tarda, benvingut.
Buenas, què tal?
Marta, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Marita, benvinguda, bona tarda.
Bon dia, bona tarda.
I Alejandro, igualment. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, bon dia i benvinguda.
I com ja us coneixen a tots, no dic el cognom, i us deixo a vosaltres que parleu, perquè crec que és més interessant que jo. En un dia encara anem una mica apretats per l'actualitat que ens ha donat la desconnexió molt tard avui, per motius, suposo, publicitaris. Bueno, doncs, de què obriu el tema?
Bé, de temes, no n'hi ha molts, però els que n'hi ha potser són una mica significatius, no? Abans d'obrir micros comentàvem una mica, bueno, també el tema aquest, no?, que han tret del Valle de los Caídos, o ara que se diu Cuelga Muros a José Antonio Primo de Rivera, que és un tema pues, interessant, no?, en compliment de la llei de memòria democràtica, o també se pot parlar de la calor extrema que estem patint i que pareix que demà dijous i divendres vindrà el seu extrem de calor en temperatures rècord en molts de llocs. A Córdoba, per exemple, s'ha marcat un rècord que ja era de 35 graus, doncs 36, pareix que un grau més, a l'aeroport en un mes d'abril. Una cosa que realment Espanya tindrà que ficar-se en les piles i a veure com afronta aquest greu problema perquè afecta a l'agricultura, a la salut i bueno, a tots en general. Ja veurem que va on va això, però de moment pluges, segons AEMET, en dues setmanes vista no sempre veuen. No sé què pensen els meus companys.
N'hi ha una polèmica d'això en Jorge Rey, que és el xavalet este que predix...
Les hormigues.
Les hormigues, no les hormigues només, sinó les cabanyueles i tot això, que diu ahir que sí, que d'aquí dues setmanes, al maig, vindrà una etapa de pluges molt intenses. AEMET diu que no té ni idea perquè segons els models d'ell no arriben. Entonces està ahí la polèmica expectant a veure qui té la raó, o AEMET o este xavalet.
Home, polèmica, no sé, perdoneu, polèmica, va sortir Mario Picazo, que jo seguixo a Twitter, i Mario Picazo i tots els meteoròlegs perdona l'expressió, se caen amb el tic este la desinformació que està donant a la ciutadania.
Sí. Jo dic, però també el feble de la Filomena, ningú va dir que vindri la Filomena, este xaval ho va dir, i al final Filomena habemus. Vull dir que jo estic expectant, jo no soc ni un ni l'altre, estic expectant.
Mira, això, perdoneu un segon, és que això és molt important i ara vos dic, és que ja sé que de moment estem parlant només Toni i jo, el tema que encerte una cosa... És el típic de quan vas al vident o tal, o tenis en la mà o el tarot. Te'n recordes només de lo que acerten. De totes les vegades que aquest xic va dir algo i no va acertar-ho, ningú diu res. Així que perquè aquesta persona adivinés, perquè va ser adivinar lo de la Filomena, no li dona cap credibilitat en que vega adivinar o pronosticar res més.
Aquí. Te torno a dir, jo no sóc d'este xavalet ni de l'AEMET. Jo estic expectant a què passarà d'aquí al mes de maig.
Jo, a part de la crisi que podem estar passant... Estos dies hem de pensar de que històricament portem molts anys que cada any és més la calor és més gran, el problema és més greu, la quantitat, el problema és que no és de que fa calor, de que la temperatura és alta, de que no plou, és que no hi ha aigua, és que no podrem menjar, és que l'agricultura necessita moltíssima aigua.
Això és la conseqüència.
Jo sentia l'altre dia de que una persona, cadascú de nosaltres, perquè la societat mos cultive les patates que consumim, les peres, les pomes, les taronges, la verdura, els enciams, etc. Necessitem 3.000 litres d'aigua diària, cadascú de nosaltres. Multipliquem pel número de població que hi ha al món. Sabeu la quantitat d'aigua i que la població està creixent, que cada vegada hi ha més gent que vol menjar. que al final no tindrem menjar. Sí, però, el problema Marita, és molt greu, no és que ara tenim calor, no és que estem a l'abril i tenim una calor que no correspon a l'abril. Correcte. És que el problema va de que Marita, l'agricultura jo, no tindrà prou aigua.
Jo la setmana passada vaig estar perquè vaig fer vacacions, si se pot dir així, 3 dies. Ara este cap de setmana passat, bueno, vaig agafar dijous, divendres i diumenge, perquè de cara a esta setmana que tenim dilluns, que és festa, jo penso que n'hi ha que fer festa, els que podem, els que podem, que treballem per nosaltres, pues ja que treballem per nosaltres, pues fem festa quan volem. I si pots, si pots. I me n'he anat a Logronyo, per exemple, i és un lloc on efectivament, quan vaig a plegar jo, gràcies a Déu va plegar l'aigua, va ploure, i allí la gent, que jo me conec alguns, me diuen, vuelve más veces porque pues, ha llovido, no? Allí fa molts de mesos que no plou, però és que aquí, efectivament, aquí fa almenys 3 mesos que no plou. Aquí s'han fet, jo per exemple, com a administrador de finques que soc, he corregit una sèrie de defectes, de filtracions d'aigua, de pluja en els terrats i això. S'han fet les obres, però no sé el resultat perquè, com no ha plogut, és que no
ho sé. L'aigua que consumim pa viure dins de casa, pa fer enxufar les rentadores, els rentaplats, per l'aigua de boca, que es diu, és medible, és fàcil, perquè passa tota per un comptador.
Correcte.
I se sap que cada persona, cada persona diàriament a casa seva consumeix 500, 600, 700 litres d'aigua. Però la que consumim per l'agricultura i que és el menjar que tenim, esta és molt difícil de calcular, però jo vaig escoltar un d'aquests xavis que saben de tot, que va calcular, la xifra exacta no la recordo, però era sobre els 3.000 litres diaris per persona. Ai, i parlava a nivell mundial. Parlava a nivell mundial. És molt, jo crec que és difícil de fer este càlcul, però
vosaltres sabeu que jo soc conspiratiu, jo soc dels que penso de que hi ha un algo darrere d'ell, i sí. Serà veritat o serà mentina,
sí.
Invenció meua. Però voleu dir que no hi ha un algo que no ho sabem perquè no tenim coneixements, perquè el que siga. S'ha parlat d'uns avions que passen, que fumiguen, que tal, que es pot ser veritat, pot ser mentida.
No, entrem.
Bueno, però jo, a veure, jo ho amollo com a... ¿vale? I després interessos que puguen hi haure creats per part d'altres països al voltant nostre, pues que a lo millor hi ha un país
que... És que afecta tots els països, no és al
voltant
nostre.
Bueno, però hi haurà algun país que a lo millor li passe més...
Els polos estan perdent en el gel, vull dir, no tenen neu.
Jo ho allà com a conspiratiu, que soc, i a
no
partir
d'ahí...
Tu eres amic de Soros, tu eres amic de Soros.
Jo...
A veure, Marta...
És dir, nos parece que quan un problema nos afecta a nosotros es nuevo, ¿no? Esto, creo que la conservación del agua, la potabilización o lo que es la... intentar hacer una red de agua para el consumo humano es algo que nos viene... históricamente de época de los romanos, musulmanes, siempre ha habido un problema con el agua. En Murcia hay sistemas conocidos, los azudes, las acequias, las norias, en Comunidad Valenciana, sistemas de acequia, porque siempre ha habido un problema con el agua. También ha habido sistemas de embalse, es decir, tenemos que pensar, porque creo que no es una cosa que nosotros descubramos ahora, que culturalmente o te estableces al lado de un río. Ya lo hacían, ¿no? los íberos, es decir, que estar al lado del agua y que el agua da vida es algo que culturalmente el ser humano sabe si es que quiere conservarse. Y ahora pasa que somos muchísimos y que cuando nos falta nos acordamos que esto es algo que no podemos fabricar. Por cierto, creo que han descubierto una reserva de agua en la Luna de 250.000, no sé cuántos.
Seguro que la han descubierto los chinos que llevan tiempo allí y nadie lo sabe. Bueno, la parte de detrás de la Luna están.
Y es un asunto que claro que nos tenemos que plantear y muy seriamente. En Cataluña ya se ha cerrado la presa.
Se ha cerrado.
Ya tienen un problemazo.
¿Sí? Y hablan de restricciones a nivel ya de ciudad, de riegos, de piscinas y de...
Y este mal abril,
Yo recuerdo... Yo, como soy de Murcia y ahí hay una sequía bestial, y no vamos a entrar ya de los campos de... Voy a hablar de cosas. Yo recuerdo cuando era pequeña, la frase era, hoy hay agua o hoy no hay agua.
Ostras,
que no hay agua, es decir, que yo abro el grifo y no hay agua.
No hay agua. Ostras,
y nosotros éramos 8 y recuerdo aquel cubo marrón enorme y duchate y para cocinar. O sea, recuerdo restricciones toda la vida. Tener agua continuamente siempre fue un lujo. En ese sentido, sí que soy ecosalvadora y el otro día intentaba explicar en casa, vamos a tener que empezar a, cuando abres el grifo, el agua fría, que si es que la quieres caliente, conservarla, o sea, volver a los hábitos de conservación de agua, porque de verdad los pantanos están vacíos y si no llueve tenemos un problemazo.
Tenemos un problema muy pero fixemos
la Ucrania está poniendo moltíssim y no fan la famosa contraofensiva que tenen prevista para recuperar territori de tanta aigua que hi ha, i estan aplaçant sin edie esa contraofensiva perquè estan totes les trinxeres, tots els camps, la Rasputitsa que diuen ells, tot enfangat i no poden avançar els ucranians per recuperar el seu territori en mans russes, no? També m'ha agradat fer sentir lo del tema dels romans, perquè bueno, un dia ja ho comentàvem, no? Que hi ha un enginyer, l'Isaac Moreno Gallo, un dia comentàvem també en Toni, que és un expert en tot el que és el món romà, les comunicacions, i també pues, a YouTube se poden veure vídeos d'ell sobre l'enginyeria romana referent a l'aigua, i clar, mai te ficaven un assentament si no hi havia l'aigua garantida. I te feien uns viaductes, bueno, millor... aqueductes, que quan també vem l'aqueducto de Segovia, allò són arqueries, uh-huh. Perquè l'aigua de dalt és molt poca, realment l'aigua anava pues, per vorejar muntanyes o dins de muntanyes, això se pot veure pues, per penya cortada ja per calles, a l'interior de València, no? O també prop d'Albarracín, a Cella, vull dir que hi ha molts de vestigis romans que ells realment van treballar molt el que és l'enginyeria hidràulica i que fins al segle XIX no es va recuperar, perquè de fet ja tenien aixetes i tot els romans i tenien sistema de clavegram, que en l'època també dels musulmans, que eren gent avançada, no van arribar al nivell de desenvolupament hidràulic dels romans. Uh-huh. I ara també, pues, a les noves mesures i tot, què fem per a evitar tot el tema de la sequera? Bueno, les desaladores ja fa molts anys que es parlen. De fet, quan el famós trasbassament de l'Ebre, que es volia portar aigua, acaba Terra Mítica i Múrcia, perquè no ens enganyem, allò era per regar més camps de golf que altra cosa. Jo estic convençut d'això. Se parlava...
Hay que canviar los sistemas de plantació.
Clar, i també bueno, el canal d'Urgell, que l'altre dia, quan vaig estar a Setmana Santa, venia ple d'aigua, doncs ara este mateix
està
sentia
tancat,
que el tancaven.
Està
perquè també se regava a manta amb l'aigua del canal d'Urgell, i ja no es pot regar manta, has d'anar en sistemes de més eficaços, i també revisar tota l'aigua que es perd pel camí, perquè
que és molta.
El 30%, sí, o 40%, 50%, depèn, vull dir que també has d'invertir molt de diners, me penso que parlaven 1.200 milions d'euros per a revertir tot el tipus d'agricultura que es fa per l'interior de Catalunya amb el canal d'Urgell. I un apunt quan el que deia Alejandro, el tema de centrals i de més. No mos estan fumigant, no estan fent cap experiment bioquímic. Jo penso que la gent que mos no ha de fer cas en aquestes teories conspiratives, que l'únic que fan és crear alarma. Vale. I no...
Ara te diré una altra. Per exemple, per què quan els pantanos fa 3 anys estaven plens el amollar en aigua contínuament?
Perquè són per regar els pantanos.
No, perdona.
Els pantanos són per regar.
No, tema hidràulic. Tema hidràulic.
Ah, energia hidroelèctrica...
Vale,
perquè
els interessava a les Iberdroles de turno, vale, amollar aigua quan a ells els interessa, sí, perquè el preu puja o baixa, perquè són ells.
Totalment, vale? D'acord,
són els amos de la aixeta. Després, ahí estat en Logroño, ahí estat en Navarra, ahí estat per allà voltant, ara fa 4 dies, allà hi ha unes aspes que allò pega un ventatge impressionant. Quan fa l'aire oportú, que no és ni molt ni poc el suficient, qui diu que no se pongan en marxa? Qui ho diu? El que mane d'eixos aspiradores, d'eixos molinos.
Què vull arribar a dir?
Que hi ha un, vale, vaig a la meva inspiració conspirativa, hi ha un que li interessa que mos quedéssim sense aigua. Hi ha un que li interessa que mos quedéssim en poca llum. O que tinguéssim molta aigua, o que tinguéssim molta llum, quan a ell li interessa. Per què? Perquè ell marca el preu. I el preu són diners. I diners... avui, per desgràcia, són els amos de la fira.
Sí, no, claro, i això que... perdoneu un segon. No, això t'ho accepto, Alejandro, vull dir, jo me referia al tema de chemtrails, això de les estrelles que deixen els avions pel vapor i tot això. Evidentment hi ha interessos, sí, i les hidroelèctriques les interessa que pugi i baixi el preu. També recordem que l'energia no es pot magatzemar actualment i, per tant, depèn de la necessitat del mercat, se produeix més o menys. També és veritat que si hi ha molt de vent, els molins no poden funcionar.
Correcte, té que ser el
necessari.
Sí, el necessari. Però hi ha moltes vegades, ja ven el necessari, estàs veient que 4 estan pegant voltes i els altres 22 no.
Hi ha averies, també no pots magatzemar.
No, jo no crec en les casualitats.
Jo crec que la manera d'obtenir energia no debe ser... a través de un bien tan importante como es el agua, ni biocombustibles ni cosas de estas. Tenemos sol y de esto. España ahora mismo perfecto. Ya es pionera de nuevo en energías de este tipo. El gran problema es el cereal, es decir, entre que nuestro
principal... es la comida. Claro, yo
el,
para mí
el cereal, básicamente, al final las poblaciones cuando pasan hambre se sustentan de un cereal. Cada uno el que le pille por zona. Y era Ucrania el que nos surtía. Ucrania no está en condiciones de cereal y Rusia también. Y el problema de nuestro propio cereal es que como no ha llovido, no hay trigo. Y esto lo vamos a pagar. Es decir, que la crisis que se nos viene encima por la falta del agua es tremenda. La gente que está sufriendo en ganadería. En ganadería intensiva.
Están matando animales porque no les da leche, porque no. Y prefieren venderlos como carne.
O sea, los metges estan morint perquè porten molts anys d'estrès hídric. No plou. I l'olivera aguanta, perquè aguanta més. Però els metges s'estan morint. Vull dir, per les terres de Gandesa i tota aquesta zona, els metges s'estan morint.
Sí. Ayer me decía un chico que la zona que vive en Tarragona. Ellos tienen la capa, o sea, unos pozos subterráneos que normalmente echaban mano de ellos en septiembre, cuando ya se habían vaciado, pues ya están echando mano de ellos. Y eso siempre te alarma, decir, madre mía, el nivel, o sea, la capa freática de la tierra que se está vaciando. Y a ver, entonces yo creo que las políticas de aprovechamiento del agua no tienen que ser en Cataluña porque tienen ya el problema aquí, es que es todo, la concienciación debería ser, aprovechemos el agua porque... aunque pero, yo tenga energía del sol, el agua no la voy a fabricar.
Pero ¿y por qué cuando llueve tanto
almacén?
Que aquí en nuestra zona, por desgracia lo conocemos demasiado, aquí hemos visto, vamos, casi barcos o barquitos por las calles, porque ha llegado a llover aquí 200 y pico litros, metro cuadrado, en un plazo muy corto de tiempo. ¿Por qué no inventamos algún sistema que canalice el agua,
no, este
que
la guarde en sitios? Se llaman embalses, pantanos.
Sí, pero o menos sea, mal que el que los hizo, yo no lo voy ahora
no se trata
a beatificar.
De quién lo hizo, es que a
hizo,
ver cómo
que hizo, puedo... me parece a ver, que fue... En 40 años me parece que hizo 76 pantanos y en 40 años que llevamos de democracia no sé si han hecho 5. El último, el del Val, en el año 87, que al lado del pueblo de mi mujer.
Tampoc son siempre eficaços els embassaments.
Que no, pero menos mal que els han tingut. Yo me refereixo que lo que me sap molt de mal es que quan tenim allí un algo, tu ahora comentabas el tema del sol. El sol és boníssim, és que, i més així que el tenim, els que han viatjat una miqueta, que estan en Cracovia, en Alemania, a veure, és que allí
estem barrejant dos
temes. No, però és que allí aprofiten el que té.
Sí, però
aquí no aprofitem res.
Perdó, però els pantanos no els va inventar Franco, vull dir, a part de Franco... En el Fostrella ja se van fer, i de fet en època romana, a Muel, a 20 quilòmetres de Saragossa, hi ha un pantà d'època romana genuïno, i però d'ell hi ha un altre també, de Muel.
Vull dir
que també, vull dir, els romans ja en fent d'embassament més menuts.
És que jo crec que estem barrejant dues coses. Un tema és el tema de l'aigua, l'altre quan parlem de l'aprofitament del sol o de...
Estàvamos hablando que no debíamos obtenir
energia
de l'aigua.
No, però l'aigua no és una energia, l'aigua és una necessitat.
Sí, però l'aigua al mateix temps produeix una energia.
Si l'envases, si hi ha un embassament, hi ha una energia. Si no, no.
Però jo lo que abogo és a que aprofitem lo que tenim. I aquí tenim moltes coses que els diferents governs, jo no li fico color, però en un principi fa uns anys se va dir de ficar una sèrie de plaques tal i qual que s'ajudava econòmicament i tal, i després va ser de que no, de lo que t'has gastat tu te lo pagues. Ara pareix que tornem i m'apareix molt bé perquè el sol el tenim ahí. Però, clar, són plaques que duren 20-25 anys com a molt, no? I vosaltres sabreu més que jo. Però, ostres, la inversió la tens que fer inicial. Te tenen que ajudar. Però, a veure, pareix que s'estiguen manejant fils per ahí, que m'apareix molt bé, perquè tot això va en benefici de tots. Però és que veig que no estem fent tots suficient per aprofitar el que tenim. I som lo millor d'Europa en aquest sentit, perquè tenim el número d'hores més llarg de qualsevol país d'Europa. Tenim les corrents marines en el Golfo de León, de Vizcaya, perdó, allí hi ha uns transformadors per allà baix que també produeixen llum.
Jo repeteixo, el tema energètic, el tema de l'aprofitament de, la, de l'energia solar és un, però què té que veure en l'aigua, en la necessitat que tenim?
No, tiene que ver por el comentario que ha hecho Alejandro de el,
a ver, quan està envasada sí que és un...
No, cuando ha dicho que se obtiene energía del salto de agua, hemos dicho que no deberíamos emplear un bien como el agua para obtener energía, que hay otros recursos energéticos, y de ahí nos hemos desviado porque como esto es un safari, pues nos hemos ido y hemos mezclado las dos cosas.
No, lo que está claro es que Israel, que esta gente, pues siempre han sido muy innovadores, muy inteligentes, bueno, ni más ni menos que los otros, pero parece que tienen más empenta o menos traves a la hora de hacer las cosas. Los de ser del Nevet o Nedev, no me recordará exactamente cómo se diu, han fet un munt de regadius disposant de molt poca aigua. Llavors dic que no és impossible aprofitar els recursos hídrics que tenim. Aquí, simplement aquí. És donar, fer millors recursos, però clar, tu l'aigua la traus de la pluja, la traus de les desaladores o desaprofitant l'aigua que tirem pels desagües. I no a tothom li fa gràcia tornar a consumir l'aigua que anteriorment ha anat pels desagües. De fet, vaig llegir una vegada que als Estats Units, que unes zones desèrtiques, que els polítics abogaven pues, per a recuperar aquesta aigua que anava pel desagüe de tornar de consum humà i vamos, ni la gent se va negar absolutament d'aquesta aigua tornar-la a aprofitar, no?, pel consum, però quan realment
sí,
estava tractada.
Sí que és aprofitable per l'agricultura, pel regadiu.
Claro.
Aquesta aigua que surt per una... que, bueno, que ja ha passat per totes les tuberies, sí que es pot
reaprofitar,
reaprofitar per l'agricultura.
A mi el que més me preocupa és que Toni està molt en
silenci. Sí, estic molt callat, sí, molt perquè callat, estic esperant la meua.
I està esperant
la meua.
En la raqueta preparada.
Sí, jo crec que l'han de sentir. Com me coneixes.
Va, veure, Toni, callem.
Parlo ja?
Sí, per favor.
Per començar del principi. Allò que diem del conspiranoic,
sí,
o no,
sí, sí, sí.
Jo no sé conspiranoic, però quan diuen no, això són fuentes oficials, no me creo nada. Nada de quan diuen no, això són fuentes oficials, això l'ha dit l'organisme no sé quanto dependiente de l'administració de... No me creo nada. Això no vol dir que sigui conspiranoic, però de l'assumpte oficials no me creo nada. Esta és la primera.
Bueno, i aquí
després No, perquè això ho han parlat al principi en Alejandro. I cada vegada menys, cada vegada menys. El tema de l'aigua. El tema de l'aigua s'ha parlat tant, ja està tot clar. L'únic que dic, que les grans fortunes, no tonteries, grans fortunes mundials, no inverteixen ni en or, ni en caps de petroli, ni no, invertixen en terrenos per cultivar, con terrenos cultivables, que el terreno cultivable és molt poquet. Nosaltres diem, no, és que la plana, el terreno cultivable al món, me pareix que tot el que veiem per dalt de l'aigua, me pareix que n'hi ha menys d'un tercio cultivable. Cultivable, i estan invertint en això. Per què? Perquè el tema de menjar, sobretot el cereal, los països rics, verdaderament rics durant tota la història, i avui també, no eren els que tenien més or, ni eren els que tenien més fàbrica, eren els que tenien més cereals. El cereal és el que dona la verdadera riquesa a un poble, i estan invertint en grans extensions cultivables de sobretot cereals. A partir d'ahí, jo crec que està molt dit. El cereal és un cultiu que requereix relativament poca aigua, no sé d'això.
Però necessita,
però en una bona d'això o una bona en un racionament de l'aigua ben feta se pot arreglar, però el que no n'hi ha cap substitutiu del cereal. No n'hi ha cap, n'hi ha substitutiu dels hidrocarburs, del petroli, n'hi ha substitutius, està l'hidrogen, l'hidrogen verd, del gas, n'hi ha un altre substitutiu, està l'energia solar, però del cereal no n'hi ha cap substitutiu, perquè el cereal ve, a banda de lo que ens mengem de pa, tota l'alimentació del ganau, tota l'alimentació humana del tercer món, tot això ve dels cereals. El cereal és lo primordial en el món. És lo primordial. I ja te dic,
tot
lo de més, però mentre estigui, estan intentant mantindre la, la producció de cereals a nivells òptims. A partir d'ahí, tot lo de més, que si és regadiu, que si és cereal, inclús vaig sentir l'altre dia un hotel que se tenia que plantar menys de menjar. Pues si, si plantes menos, això perquè diuen ni que n'hi ha, no, és que hi ha sobreproducció, n'hi ha sobreproducció d'algunes coses, de cereal ja te dic jo que no n'hi ha, i si plantes menos, això desembocarà en una fam com la del 80 en les zones d'Àfrica.
De hecho, China es la gran propietaria de todos los terrenos de cereales de África. Sí, hay una frase que yo leí en un libro.
Y en la luna,
Sí, cuéntanos tú que has estado en África.
No, pero bueno, voy a comentar una frase a raíz de lo que has dicho, que es totalmente afortunado. Que dice,
muchas gracias, que Marta, dice, yo también te quiero.
Que dicen los chinos, cuidado, los orientales, quien tiene el poder del granero gana la guerra y controla el mundo. Esta
entero,
es una frase.
El mundo entero.
Sí, es decir.
Rima. Hay... Claro.
No, no quería decir claro. Rima. Esto, lo del mundo. Sí, sí. Es decir, no, pero que te lees libros de estos, estilo. Pues, libros de sabiduría o que ellos dicen, estilo Maquiavelo, pero en oriental. Y todos te dicen, controla el grano. Sí. Porque quien no pueda alimentar a la tropa, a su población, perderá la guerra, perderá el poder. El poder está en el trigo, según.
Y hablando de eso, ¿quién controla también el grano? Modificado genéticamente, más conocido como los transgénicos, Monsanto. Y Monsanto te obliga a comprar sus semillas, son semillas que normalmente no se reproducen y cada año el agricultor tiene que comprar a ellos. Y que una empresa tenga el monopolio sobre el cereal y otros elementos es muy peligroso, porque eso también es un arma militar, económica, social, y es un peligro muy grande. Y un poco tornan a lo que dima abans de que si no mos creiem res de les fonts oficials, a veure. Ni tanto ni tampoco. Está claro que muchas veces te colen cosas, pero tampoco pensé que todo es mentira. Para mí existe el principio de autoridad. ¿Vale? Y hay gente que para mí la té. A mí si la AEMET, que es la Agencia Española de Meteorología, fa uns partes y unas previsiones, per molt organisme oficial que siga, jo li dono principi d'autoritat i me crec les seves previsions. Jo no penso que tot el que diga...
I del FIS, te ho creus? Del FIS,
fe... Però això és diferent, però el CIR del Tezanos...
Això
sí, això no.
Però estem parlant de coses diferents.
Per evitar això, no me creo res de ningú.
Però una cosa, són coses medibles de científics, i una altra cosa són les enquestes que es poden manipular, que diràs, sí, també són científiques perquè sociològicament tal i qual. D'acord, també té una base científica, però també passen per unes mans polítiques que allò es pot adulterar.
Que ho cuinen.
Ah, llavors, jo no li dono la mateixa principi d'autoritat al CIS, lo porte Tezanos, o qualsevol l'altre, que a l'AEMET o l'Agència Espanyola del Medicament o tants altres organismes que me mereixen tota la meva...
Tu saps, Albert, que pel qüestió del temps, que n'hi ha diversos modelos. Está el modelo europeo, está el modelo español, está el modelo americà, y no siempre coincidís en toche. Es más, moltes vegades cada uno té un modelo y la te fa el contrario. Puede que no te di que no sigues científico, sino que lo de siempre. Una cosa es las evidencias científicas, las evidencias, y una otra, com se cuinen, com se expliquen estos evidencias.
Sí, però no torno
a la meua.
No,
me crec res de lo que sigo oficial.
Però un segon, està el model americà de meteorologia, que és cert, que jo també el coneixo.
I està l'asiàtic, i està el japonès, n'hi ha molts.
Però no diguem que són totalment antagònics. Se pareixen, un arriba a les conclusions i altres paregudes, en tot cas, o el mateix. Però no són antagònics.
O contrari. Albert, qui és... qui nombre als presidents de les confederacions hidrogràfiques d'Espanya? Per exemple, el gobierno de turno, sí o no?
Això me recorda que existe del comptable que li feien una prova i al final que agafaven. Vostè què vol que surti al final del comptablement? Pues agafaven al comptable que sortia el que l'empresari volia, no? És una mica que existe, no agafen el millor comptable, sinó el que surt el que tu vols. Si tu el que vols és anar allí... A veure, jo me remeteixo a les dades científiques medibles i contrastables. Si després hi ha manipulacions polítiques ja és una altra cosa.
Claro, però jo vaig a a lo que diu Toni, de que jo no me fio ja absolutament de ningú. Ja no sé si serà el pas dels anys, però en independència dels colors, jo tinc clar que les confederacions hidrogràfiques, el president, que és el que mane, és el que diu amolleu aigua, no amolleu aigua, ¿vale? Este està manat per algú. Ell segur tindrà els seus interessos. I confederacions hidrogràfiques n'hi ha moltes en Espanya. Jo sé concretament d'un, i només diré això, que va intentar ficar pau a un lloc on hi havia moltes filtracions d'aigua, anem a dir-ho així, i va durar 2 mesos.
Vull dir, però per què?
Perquè, perquè interessa moltes vegades que hi hagi filtracions i que l'aigua vaiga...
No, però...
per... no, és així, és així. Sí, això és molt endèmic, això porta molts anys.
Home, jo no soc cap ingenu i sé que aquestes coses passen, però generalitzar...
Que depèn d'una persona és...
Però és que depèn d'una persona.
Però no pots generalitzar.
Deixa't de parlar amb el ministre de turno.
Una confederació,
però si han estudiat junts, si han estudiat junts, escolta, jo t'ho dono la confiança.
Però escolteu, no podem agafar la part per el tot. Evidentment hi ha casos, però no es pot generalitzar. Evidentment que hi ha gent que fa un mal ús del seu càrrec, o d'interessos polítics, tajos segura i coses d'aquestes, però no alarmem a la gent que tot és una màfia i que tot està manipulat. Jo penso que no hem d'anar per ahir. No hem d'anar per ahir.
Per exemple, mira que ho tenim a propet quan, quan lo de aquí al costat, en l'Ebre, que tenien que fer-se, que ho va fer Aznar, no? I se van gastar un munt de diners perquè hi haguera una... que del mateix Ebre allí en Xerta, caramba, perquè si van gastar diners i tal, i després pues, va entrar el pròxim govern, que era d'un altre color, i va dir de sonada.
No, això no, no, això no és correcte. No, això era el trasbassament de l'Ebre que va a Múrcia, el que tu estàs dient. Clar, bé, venir autobusos de Múrcia al terme de Vinaròs, entre Vinaròs i el canal, era autobusos de Carpe. Però una altra cosa és el canal Xerta-Riu-Sénia, que mai se va acabar de materialitzar, que això és diferent. El de Xerta-Riu-Sénia va ser una història totalment diferent.
Però això ja és de l'època del que tu dius antes de...
Però Xerta-Riu-Sénia és molt més antic. I el del Parc Hidrològic Nacional...
El Primo de Rivera, padre, no? Del que van desenterrar.
Sí, no, no, ja, no, ja ho sé.
Del dictador, però el que, 1929.
Que, sí, però el que tu dius abans era el del trasbassament del Ebre, que estava l'Alvira Rodríguez, que era la ministra d'aquell moment, que va voler fer això.
Yo quiero decir que tú que has hablado del tema del calor, la falta de agua, y yo estaba antes hablando de la prevención sobre el uso del agua, pero también habría que hablar en el mes que estamos de la qué política de prevención contra los incendios forestales se va a establecer frente al panorama que se nos plantea.
Y gordo,
tendría
que
haber una idea clarísima de qué se va a hacer para poder combatir los incendios. No oigo, y en esto sí me meto en planes... y no hay ningún plan forestal ni de emergencia que pueda atajar la que se nos puede venir este año.
Y nos va a venir.
Debería ser
va
una
nos va
prioridad.
Venir, nos Marta, va a venir, Marta, lo sabemos
això,
todos. Nos va a venir.
El problema dels incendis, a part dels plans de prevenció, que sí que n'hi han, bons o no tan bons,
quiero
però
n'hi han,
hi han estratègies.
Ya has visto la estrategia que ha funcionado.
Perdona. Los de la UME se están quejando de que les están explotando militarmente con un sueldo 400 euros por debajo de cualquier militar inferior a ellos.
Haciendo más horas. Lo de la UME es vergonzoso y se ha de arreglar.
Y se te carga. Yo creo que es lo mejor que va a hacer Zapatero en España, el formar la UME. Eso es lo mejor que pudo hacer esto a mí por España.
I han de treballar en condicions i cobrar el que toca i descansar el que han de descansar, evidentment.
Però no per ser militar se n'hi que dir si quieren
preparar el terreno. O sea, uno ve el Monte Bajo y ve cómo está. Y ve cómo está. Solo falta la llama. Y no hay cortafuegos ya. Yo recuerdo la época, pero es que, a ver, tendrás que hacer algo.
Cada año en fan.
Sí, cortafuegos hay.
Si volvemos a saber una miqueta del tema esto de...
Mi hija trabaja en esto. De tallafoc se'n fa cada any tot el...
Ja, però un tallafoc no serveix per molt.
Sí,
no serveix per molt, Marita, quan el monte
sí,
està abandonat.
Vale.
Si voleu saber alguna cosa d'això, n'hi ha una bloquera que s'ha fet famosa que es diu Nazaré Martí. Sí. No sé si la sabeu. És una xavala que viu del camp a Extremadura.
Sí.
I fa molts de vídeos i explica, perquè a més viu de ramaderia, d'ovelles que té ella a la família, i explica molt bé per què se pren i per què quan se pren duren tant i per què han arrasat tot. Escolteu aquesta xavala que viu al camp, treballa del camp i viu en les d'això. Escolteu-lo perquè
és
d'això.
Que el camp està abandonat és una realitat.
Sí, per...
O el camp o el bosc.
El bosc, el camp.
Dili tot. I el camp, tot és una panestos d'això. Per què?
Perquè no hi ha una política ganadera...
Sí, no, perquè n'hi ha una política ecologista molt definida, que és el camp se deixa com està. no se pot fer cap intervenció, no te pots emportar ni una pinya, i això porta la conseqüència de que el camp estigui abandonat i ple de material combustible.
A veure, hi ha una...
Que antes, esta xavaleta deia, jo anava, que ella té 50 borregos, no té com a Austràlia que té mig milió de caps, 50 borregos, jo no puc al monte anar a això, per què? Perquè per les lleis ecologistes no me deixen intervindre ni un mínim en los bosques.
Mira, ara que hi
està... I antes, jo tenia 50, la tenia 50, anàvem al bosc i les ovelles a soles.
Sí, Toni, mira,
fent la faena
al lloc on jo he estat, se va fer una política de sembrar, no? De tirar ratetes perquè els buitres que hi ha per allà i les àguiles i tot això pogueren menjar, no? Ostres, aquestes rates han convertit que els conills ara, els conills són enormes. No, i és que damunt se mengen el blat i tot el que planten allí. Entonces, lo que en un principi era una raó molt, molt interessant, pues no ha sigut gens interessant. I això
jo no diré que la política ecologista la tenen que fer la gent que viu allí, no la gent que la fa des d'un despatx que ha llegit 4 llibres d'un ecologisme de Missouri. No, la gent que viu allí i que sap, que coneix el teu terreno i que viu d'allí i que sap els problemes d'allí. Aquesta és la gent que té que fer la política ecologista de cada temps. No un d'un ministeri.
Quin ramader pot viure...
No apareix en Mossant Tallat, ja. Ah, no, encara.
Quin ramader d'aquí, de la Pobla de Benifassà, de Coratxà, pot viure dels 4 o 20 cordes que pugui tenir? Ni que els assolte ni que no els assolte pel món. Entonces és terreno despoblat. I la gent se'n va.
Però se trata d'això de que si però i més se n'anirà si només fiques pals a les rodes perquè tu això no pots fer. Això no. Claro que se n'anirà la gent. Lo que és raro és que quede algú. Però tu el que tens que fer és la gent d'allí, que sap d'allí i que viu d'allò, dir, escolta, això no, això és roïm per lo que estàs dient, això s'ha de fer d'esta manera, i és molt fàcil de fer-lo, n'hi ha consells comarcals, n'hi ha molt coses, però el que no pot ser és que un d'una oficina, d'un ministeri en Madrid, digui el que vols bo per la tirança de ferir en fa
molt bé.
Fatal.
Estem tots d'acord, però no volem d'anar.
Que Dios les bendiga.
Jo, escolta, Toni, i ho he dit en sèrio, jo crec que estem tots d'acord en el que acabes de dir.
Sí,
les
sí,
coses
sí.
Les ha de, per lo menos les ha de proposar sí. La gent del terreno que sap sí. Com bastant.
Sí.
Però continueu-lo dimecres que ve, vale? Perquè bon, hem d'anar a veure què passa per Espanya i per el món. A veure quina barbaritat mos surt, va, avui a les notícies. O no, o no. Bona tarda, adeu, gràcies a vosaltres.